Solidaris. Mercè Folch. Catalunya Ràdio. La vida és ara. La vida és ara. No hi ha res més al final. Benvinguts als Solidaris. Les grans guerres, la violència i l'aniquilació de l'altre han escrit la història del segle XX i el que ha transcorregut del segle XXI. En els temps actuals, els conflictes ja no passen únicament per l'enfrontament entre estats o territoris, com la invasió russa d'Ucraïna o l'acarnissament d'Israel contra Gaza amb múltiples denúncies per genocidi, sinó que adopten altres fesomies. Fesomies marcades per les desigualtats i per l'impacte d'un capitalisme salvatge. El món que tenim és convuls i incert. Les destruccions s'encadenen a diverses escales, mediambientals, socials, de valors. I en aquest context ens preguntem, quin és el futur de la humanitat? La qüestió la pot respondre, perquè hi ha reflexionat molt, un dels referents intel·lectuals del nostre país. Una ment curiosa, un apassionat del coneixement i de l'observació. Algú que s'ha dedicat tota la vida a estudiar els orígens de l'espècie i que té una mirada oberta i perseverant per entendre les dinàmiques que ens encaminen cap al precipici, però que al mateix temps és capaç d'aportar solucions per garantir la supervivència de l'Homo sapiens. Parlem de l'arqueòleg i investigador Eudald Carbonell, que fa temps que treballa amb altres col·legues en una teoria de l'evolució social humana, perquè els reptes socials i, sobretot, les múltiples capacitats tecnològiques obren un escenari farcit de desafiaments existencials. L'Eudald s'ha assegut en un estudi de ràdio amb tres estudiants universitaris, la Firdaus, la Maria i el Jan, que també són activistes. Escoltar les seves reflexions i les inquietuds d'aquesta generació de joves profundament compromesa ha estat un exercici enriquidor. Ells han de ser el motor de canvi, però certament no els ho estem posant gens fàcil.
Solidaris. Tothom té una història.
La nostra espècie es troba en una cruïlla de camins. Hem de completar el procés d'humanització o abraonar-nos cap a l'extinció. De les decisions que prenguem i les accions que portem a terme en el present i en el futur immediat dependrà que avancem cap a una via o una altra. El futur de la humanitat, Eudald Carbonell. Ara llibres. I en el amanecer, cuando
todo va a cambiar, todo de color. Eudald Carbonell, benvingut, com estàs?
Molt bé, estic molt bé. Sí, sí, bueno, he passat fa una setmana un entrebanc que m'he quedat blanc, m'he quedat en blanc. Espero que es pugui estar al tard de les circumstàncies d'aquest programa.
Eudald Carbonell, 70 anys. Arqueòleg, investigador, doctor en Història i Geologia i catedràtic emèrit de Prehistòria de la Universitat Rovira i Virgili. També és codirector del projecte Atapuerca. Ha publicat desenes de llibres com El futur de la humanitat, a Ara Llibres, Homo antecessor, El nacimiento de una especie, a Crítica, i Teoria de la evolución social humana, a l'editorial Almuzara. Aquests darrers en coautoria amb José María Bermúdez de Castro i Igor Parra Vergara.
Eudald, tota la vida l'has dedicat a estudiar els orígens de l'espècie. Sempre has volgut conèixer d'on venim, però sobretot, i el punt que ara diré és important, cap a on volem anar. Perquè cap a on anem sembla que està bastant clar, no?
Anem al revés d'on hauríem d'anar. Per això és tan important saber a on volem anar. On volem anar? Volem anar en un món solidari, volem anar en un món ple de llum, volem anar en un món que és diferent, volem anar en un món que la bioeconomia sigui la base de la vida, on no de l'irreal, del capitalisme. El capitalisme és un sistema que està acabat. Hem d'anar cap a un món diferent.
Clar, estem vivint en un context de destruccions diverses, no? Tal com bé dius. De quina manera estem evolucionant com a espècie o potser anem enrere, estem involucionant?
No, estem evolucionant com a espècie perquè tenim que hi ha consciència crítica. El 62 va ser quan va haver la crisi dels míssils, va començar la consciència que el planeta es podia destruir si els míssils es tiraven i hi havia l'hivern nuclear.
Nosotros no hemos renunciado.
Fidel Castro, president de Cuba.
Al derecho de poseer los tipos de armas que consideremos convenientes en uso de una atribución soberana de nuestro país. Y nosotros no hemos renunciado a ese derecho.
Within the past week,
John Fitzgerald Kennedy, president dels Estats Units.
Durant l'última setmana, proves inequívoques han establert el fet que s'estan preparant una sèrie de rampes de míssils ofensius en aquella illa empresonada. La política d'aquesta nació serà considerar qualsevol míssil nuclear llançat des de Cuba contra qualsevol nació de l'hemisferi occidental com un atac de la Unió Soviètica als Estats Units i requerirà una resposta completa contra la Unió Soviètica.
I el 90 hi va haver la resposta positiva, que era la pau, el moviment per la pau, el 90, que va encaixar on avis i àvies van sortir al carrer, avis amb molts nens, amb molts nebots, amb molts nets, amb tots, i va ser el que podríem dir cap a on anem. Anem cap a una societat on la consciència crítica d'espècie serà la que guiarà el moviment social.
Jo no sé si aquesta consciència crítica de l'espècie es pot enfortir quan els ritmes frenètics que portem, marcats per les grans multinacionals i també per aquest sistema depredador, van en detriment d'això.
S'ha d'enfortir amb l'individu col·lectiva. L'individu ha de ser la base troncal d'aquest moviment, perquè ens hem oblidat dels individus. Actualment hem volgut, per una part, el comunisme va voler cosificar, va voler fer que tot fos dependent de lo col·lectiu, quan l'individual és molt important. L'individual ha de fer lo col·lectiu i, si no, no hi haurà col·lectiu.
Crida l'atenció, no?, perquè són aquests dos conceptes que són antagònics, no? Sí. Individualitat col·lectiva.
Sí. Individualitat, perquè l'individualisme sabem que no funciona. És quan algú li diuen tu calla, que no saps res. Contínuament ens ha passat. Tu calla, que no saps res d'això. Quan siguis gran i a sobre... No, quan siguis gran no. Quan puguis aportar el que haguis d'aportar sempre i quan puguis.
Has apuntat abans un dels temes clau, no?, en aquestes destruccions, que és el tema del canvi climàtic, no?, la destrucció de la biodiversitat del planeta, no?, de l'entorn on vivim. Clar, si ens fixem en l'impacte del canvi climàtic, les previsions entren en el camp de la incertesa. D'aquesta manera ens ho explicava la professora de la Universitat de Barcelona, Olga Margalef, que és geòloga i investigadora adscrita al CREAF.
El que tenim clar és que hem de reduir aquestes emissions, però ja, o sigui, tenim una dècada, aquesta clau, per començar a actuar i mitigar i realment prendre mesures per reduir les emissions, perquè és que si no ens anem a unes situacions completament d'excepcionalitat, de molta incertesa i de molt de perill per la supervivència de la pròpia espècie humana.
Clar, aquí la investigadora parla d'aquest concepte que tu també abordes, no?, en aquest llibre, El futur de la humanitat, de la incertesa. Yeah. Quan escoltes això, què et ve al cap? Què penses, Eudald?
L'incertesa és el mecanisme bàsic que ha fet funcionar la societat sempre, 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 sempre d'una forma incerta. Però ara n'hi ha massa d'incertesa i massa en un espai molt petit, un temps molt petit. El temps tan petit fa que no puguem maniobrar sobre la incertesa i no puguem maniobrar és sobre el perill de poder fracassar com a espècie.
I com hem de resoldre això?
Bueno, ho hem de resoldre amb esperança. Esperança és l'única cosa que tenim els humans que puguem... I que els conceptes d'espècie que proposo jo en el llibre, des de la consciència crítica de l'espècie fins a l'equilibri ecosocial.
Clar, parlar d'esperança en els temps que corren,
sí,
també és un acte, potser, de rebel·lia.
No hi ha cap més possibilitat que l'esperança. L'esperança és el que puguem fer. Amb el que no puguem fer, no hi ha esperança.
És que l'estupidesa humana ha arribat a uns graus inconcebibles.
L'estupidesa humana forma part de l'humanitat. O sigui, per tant...
Però perquè n'hi ha tants d'estúpids, Eudald.
Això, perquè som una espècie imbècil, això ho hem dit moltes vegades. No m'he fartat de dir-ho. Som una espècie imbècil, que sabent que es poden arreglar les coses no s'arreglen. Som una espècie imbècil.
Una espècie imbècil i que es creu superior, no?
Es creu superior perquè no hi ha ningú més que li cridi l'atenció ni que estigui al seu nivell racional, però som una espècie imbècil. Sí.
Mirant el passat, també érem tan imbècils com ara, o no?
No, el passat, en favor del passat, de que al passat no hi havia consciència d'espècie.
S'ha anat creant al llarg de l'evolució, no? Dèiem abans del tema de l'individualisme, no? És un dels trets fonamentals de les societats, d'aquestes societats occidentals, no? del nord global, no? Aquesta desvinculació de la comunitat també és una estratègia, no? Per aniquilar aquest esperit crític, i en aquest sentit m'agradaria que poguessis opinar de quin paper hi tenen les tecnològiques, no? En aquest sentit de desactivació d'aquest esperit crític.
És una contradicció, perquè la tecnologia és el que ens fa humans. El que ens fa humans, realment, ha set l'utilitzar eines per fer les coses i per fer les coses de moltes maneres diferents. Per tant, el que socialitza és la tecnologia i la comunicació humana. Llavors, el que significa el que és l'element socialitzador de la base, sigui o l'inconvenient que faci que les coses no vagin bé, és absolutament una contradicció. El social hauria de ser tecnològic, el tecnològic social. És una contradicto in vitro, com diuen, que el que ha de socialitzar, que és la tecnologia, la socialització tecnològica és la base de l'evolució humana, resulta que no socialitza, resulta que tanca el procés de socialització. Llavors estem molt malament. És una contradicció molt, molt greu, gravíssima.
M'agradaria introduir aquí un tema, perquè un altre dels elements imprescindibles per a la convivència d'espècie hauria de ser l'acceptació de l'altre, l'acceptació sí. d'un altre diferent a mi. Però la realitat ens passa per sobre. La realitat és molt cruel en aquest sentit. Croada contra el diferent, contra el migrant, contra el musulmà, contra el negre, contra el migrant, contra el pobre.
Sí, tot el que es desconeix normalment és una lluita per conèixer-ho. Però per conèixer-ho, l'única forma que hi ha, que sembla i és una forma antagònica mal feta, és de desconèixer-ho. Quan desconeixes el contrari, desconeixes la realitat. I la realitat és una, és molt diversa. I la diversitat és el que ens ha de fer entendre que el món només pot funcionar en diversitat. Si no hi ha diversitat, el món no funciona.
Evidentment, no està funcionant
per
aquesta raó. Però, clar, després, tots aquests discursos d'extrema dreta, no?, que s'alimenten de la por. Cada vegada hi ha més murs mentals, sí. físics, fronteres marítimes, terrestres. Cada vegada el nostre espai també de relació es va tancant per la por a l'altre.
Sí, l'intransigència fa que la por, el desconeixement, faci que siguem, que els humans siguem diferents, que siguem uns éssers que trenquem la normalitat. La normalitat entre els animals és viure sense... La pròpia consciència ens traieix la consciència d'espècie, la consciència fa que siguem una espècie estranya, estranya la nostra pròpia consciència.
Mm. Tots aquests discursos d'extrema dreta que utilitzen la por i l'odi cap a l'altre, això té algun...
No té cap.
I què en penses d'això? No, m'interessa...
No té cap raó de ser. No té cap raó de ser. Se sorgeixen com a conseqüència d'una cosa que està passant ara, que és una cosa molt concreta, però no té cap raó de ser. No té ni cap origen, un origen racional, ni un origen físic, ni un origen biològic, ni un origen que hauríem de dir... No, perquè això no passa. Perquè els animals es tracten bé entre ells.
En canvi, els humans no.
Els humans no.
Amb l'odi i el racisme imperant, que és absolutament...
És una cosa tremenda. Però és així, no hi ha voltes.
És que de races no se n'ha de parlar.
No, de races no n'hi ha. De races n'hi ha en gossos, n'hi ha en ètnies, hi ha formes col·lectives de viure, d'organitzar-se, però de races no n'hi ha.
El crit del cel i el sant a terra, oblidat entre tants noms. I un estendard per cada guerra que condemna vius i morts i quin invent que és el pecat. Ningú ens traurà d'aquest forat.
Un altre dels punts importants d'aquest decàleg que tu expliques en aquest llibre, El futur de la humanitat, que és un llibre molt pedagògic, molt recomanable per aquells que busquem respostes, no?, al caos actual, és el repte que planteja la intel·ligència artificial, Eudald, no? Fa temps que forma part del debat públic, però clar, és un descobriment que ha sacsejat les bases de les societats, no?, de la societat.
La intel·ligència artificial és la descoberta més important que s'ha fet després del foc. El foc ha estat un element generador de contacte, de poder, d'escola. El foc va permetre al seu cantó establir l'escola, el que coneixem els instituts, la forma de parlar, de poder-se comunicar, de poder-se entendre. La intel·ligència artificial és el gran salt que s'ha produït a la intel·ligència natural. La intel·ligència natural s'hibridarà amb la intel·ligència artificial fins al final, i la sola intel·ligència que serà una intel·ligència natural i artificial, i per això és tan important.
Mm. Lligat a això que dius, fa uns dies vam entrevistar el videoperiodista Raúl Gallego, director de la sèrie Punt de No Retorn, que es pot veure a la plataforma digital 3CAT. El Raúl va viatjar al Japó per abordar l'utopia dels robots i de la intel·ligència artificial. Després d'entrevistar diferents investigadors, això és el que ens va explicar sobre un dels principals gurús dels androides, el professor Ishiguro.
És una persona que té aquesta fantasia, no? de fusionar-se. El seu somni realment és fusionar-se amb la tecnologia per viure més anys, per explorar l'espai, no? Per anar més enllà, no? És com per ell, és, i molta gent que està darrere la creació d'aquesta intel·ligència artificial, realment el que volen és, o veuen com una evolució de la humanitat, no? Serà un punt en la humanitat on els humans es fusionaran i es crearà aquest, passarem de l'homo sapiens a vés a saber què serà, no? I realment ell ho veu com el següent pas.
Com n'haurem de dir, d'aquesta nova espècie?
La transhumanitat.
Transhumanitat.
La transhumanitat, sí. La transhumanitat està passant. Hi ha gent connectada amb interface, la realitat, i construint una nova realitat. Una realitat que estarà entre virtual i serà real. Però bé, en tot cas, encara haurà de passar temps. Encara haurem de patir bastant de temps per arribar a ser una espècie anormal, una espècie deshumanitzada, una espècie que amb el transhumanisme comencem amb la deshumanització.
La deshumanització. Clar. Hi haurà categories amb això?
Bueno, categories es faran d'acord amb el sistema que s'esmerci. Si és un sistema que és categorial, n'hi haurà. Si és un sistema que no és categorial, no n'hi haurà.
Les persones, no? Ara que parlem, perquè hi ha moltes desigualtats, també després en parlarem, no?
Sí.
Que tinguin un accés...
Però si la consciència d'espècie ja, segurament aquí serem diversos tipus d'humans que no serem modificats genèticament, que no voldrem ser, no voldran, per qüestions religioses, per qüestions que públiques, per qüestions privades, no voldran ser modificats, voldran ser igual que nosaltres ara. Gent que serà modificada genèticament, pot ser modificada per les malalties, per alguna cosa, gent que serà editada pel Crist nou en els laboratoris, i que seran els robots, que ja serà automàticament feta de dents materials, no seran de fent dents immobiliats. Són les quatre espècies que hi hauran diferents consciències, i bueno, tot això és una cosa molt llarga i molt difícil
d'explicar. Que ja estàs estudiant això,
ja estudiant.
I fent un corpus teòric,
sí,
amb el professor Igor Parra,
sí,
Vergara. Acabeu de publicar teoria de l'evolució social humana.
Sí.
Aquest corpus teòric que ha de donar forma, no, a tot això?
La teoria social de l'evolució humana vol donar forma a tot això, a com serà l'evolució, com es produirà aquesta evolució amb les lleis que sempre, quan la tecnologia surt, sempre s'aplica, com s'aplica, què s'aplica, i en aquest treball volem començar a donar forma a una teoria de l'evolució social. L'evolució social que passarà a la transhumanitat, en fi, a tota la sèrie de...
Ja posa nom, no?, aquestes noves,
sí,
espècies d'homo, no?
Sí, seran...
Homo?
Ja hi són. D'homo ja hi són, aquestes, sí, espècies, però encara no s'han posat nom, però s'han de posar nom, s'han de dir com es diuen, com funcionen, com són.
Clar, en les últimes dècades l'acceleració dels canvis ha estat meteòrica, no? Jo no sé si el nostre cervell ha anat a la mateixa velocitat o encara anem allà a la cua del tren.
El nostre cervell no s'ha obert mai. El nostre cervell ha estat una caixa tancada, una caixa negra, que en molts sentits s'ha de retroalimentar. Quan es peti, quan s'obri, ara cada vegada més els interfaces estan fent de que es puguin conèixer les formes, si penses, si no penses, què penses, què no penses, què dius, què no dius, etc.
Tot això connectat amb
tot
un ordinador.
Tot això connectat, sí, amb un ordinador, es podrà saber exactament com és el nostre caixa negra quan sigui una caixa oberta.
Clar, llavors aquí es podrà saber quina evolució hem tingut, no?
El
o
cervell,
quina evolució ha tingut el cervell.
El cervell no, encara no coneixem com és. Coneixem que és un fet morfològic, però no sabem com és. Quan sabem quan és el cervell, sabem com som nosaltres.
Mm. Has apuntat abans el tema de la deshumanització. Mm. Com bé saps, el nostre és un programa dedicat als drets humans, als temes socials. Hem parlat molt de conflictes, de, sí, víctimes, de patiment, de dolor, com el que s'està vivint ara a Gaza. I a mi m'agradaria molt, com a referent intel·lectual que ets, que m'ajudessis a comprendre el comportament de l'espècie en aquests contextos, no?
El comportament és cruel. El comportament és cruel. El comportament de l'espècie és cruel per una cosa que que abandona la seva individualitat col·lectiva. Es torna individual i individualista. Viu en un món que no és seu, no el té retratat, no el té vist. És un món que no existeix. És un món que pot suportar les crueltats que puguin passar, però com que no és el seu, no ho veu.
Clar, la deshumanització, la brutalitat contra un igual es donen tots els conflictes, generats en la majoria de casos per mascles.
Sí.
I això és el que ens explicava referint-se a la invasió israeliana de Gaza, la sí. politòloga i analista especialitzada en relacions internacionals, Sonia Andolf.
Això interessa sempre, en totes les guerres i en tots els conflictes, encara que no arribin a ser armats. Per construir la teva narrativa necessites deshumanitzar l'altre i fer que siguin nosaltres contra ells i crear aquestes identitats en xoc. El que passa és que en aquest cas, a més, d'una forma molt intel·ligent, perquè és molt llest fer-ho així, el discurs oficial israelià ha volgut que fos nosaltres som Occident i els palestins són Orient o són una altra cosa. Nosaltres som els fills de la llum, ells són la foscor, nosaltres som els bons i els desenvolupats i els industrialitzats, i els altres són els bruts. Però amb els conflictes hi ha una part que si tu has d'enviar xavals i xavales de 17, 18, 19 a lluitar, et serà més fàcil que no els trastoqui encara més del que ja els trastocarà si aconsegueixes que deshumanitzin a l'altre.
L'aniquilació de l'empatia forma part també d'aquesta evolució de l'espècie?
Sí, la deshumanització no forma part de l'espècie.
No.
No. L'espècie es pot deshumanitzar, com passarà amb nosaltres, que serem multiespecífica, però no, la deshumanització no té per què formar part de l'espècie.
Però clar, és que és el que estem veient cada vegada més.
És el que passa, però...
Com és possible infligir un dolor tan absolutament indescriptible a un altre igual que tu?
És una cosa anacrònica, però és real com la mateixa vida.
Mirant enrere,
mirant
què t'explica?
També. La violència sempre ha estat una prioritat humana. Sempre hi ha hagut violència, sempre. Tenim a Tapuerca, fa 4.500 anys hi ha un assassinat, que és, renten dos, el cap, dues pedres, els ciclaven al cap i el maten, i no sabem per què ho feien, però en tot cas havia de ser una violència no consentida.
I això, parlant de l'aniquilació de l'empatia, d'aquesta violència, no?, ocasionada massa vegades per l'espècimen masculí,
sí.
em porta a parlar amb un dels punts importants d'aquest futur de la humanitat, que és la feminització de l'espècie.
Sí.
És molt interessant aquest punt, perquè crec que més d'un se l'hauria de...
Sí, la feminització de l'espècie és molt important.
És molt important, per què, Eudald?
Hi havia dels 10 punts, era el 9, sense què és.
Sí.
El 9 és molt important perquè... Com pot ser que un 50% de l'espècie no hagi participat en la construcció social, en la construcció tecnològica? És una cosa, i encara més modernament, en el passat poder no era tan abrupte, tan marcat. Crida molt l'atenció que des de l'agricultura la dona d'aquí ha tingut un paper tan poc articulat i tan poc social d'això. I és una bestiesa que ha fet que l'espècie anés molt malament per crear aquest desequilibri del dimorfisme sexual.
Dius una frase que m'agrada molt, escrius: en feminitzar l'espècie humanitzem la Terra.
És que
les coses anirien molt millor.
Està clar que l'absència d'aquest 50% amb la socialització de la Terra és l'absència de la socialització.
Clar, i el que veiem ara són discriminacions, violència, desigualtats...
Totalment.
Cap aquest altre 50% de...
Cap altre 50%. És així. És un dimorfisme sexual que ha servit també a l'espècie per anar una contra l'altra.
És una guerra,
una
també.
Guerra, una guerra. Sí, és una guerra. Cal dir-ho.
We're all falling and we need a place to hide. A safe place somewhere in the woods, we can start a fire. All we know is what will be our home. Eudald, el desembre del 2022 vas fer l'última classe,
sí,
a la Universitat Rovira i Virgili. Després de quants anys?
Sí, 30 anys.
Després de 30 anys. Trobes a faltar aquest contacte?
No trobes a faltar.
Amb els alumnes tampoc?
No, trobes a faltar. Amb la gent hi vols estar, però ja estic amb la gent jove.
Amb la gent jove, no?
Sí, sí.
A les
amb la gent jove, sempre has d'estar amb la gent jove. quan estàs amb la gent jove estàs amb la gent gran, i amb la gent gran és molt difícil canviar les coses.
La passió per això continua intacta, sense passió no fem res.
No, la passió és la perseverança, són els grans documents de la història.
Falta passió actualment.
Falta passió. Actualment jo diria que falta passió. Falta molta passió i molta perseverança. Hi ha gent jove que es mou, però no la suficient com la que s'hauria de moure perquè les coses anessin més bé.
N'hem convocat a tres d'aquests joves que es mouen i que intenten treballar per provocar el canvi, no? Ens acompanyen a l'estudi, en aquesta conversa, tres estudiants universitaris, el Jan, la Maria i la Firdaus. Com esteu? Benvinguts. Gràcies per acceptar aquesta invitació.
Hola, moltes gràcies per convidar-nos.
Bona. Sí, molt contents.
Jan, comencem per tu. El Jan té 23 anys, és enginyer del disseny per la Universitat de Ciències Aplicades de la Haia i estudiant del màster en Filosofia de la UOC. També és activista climàtic i cofundador de l'Institut pel Futur. A veure si ho dic bé, un centre per a l'exploració, la recerca i la facilitació d'imaginaris de futur. Després en parlarem. Primer de tot, què t'ha semblat aquesta conversa? Vens molt aplicat aquí amb la tablet, prenent apunts. Què t'agradaria comentar-li a l'Eudald?
Bé, per mi hi ha molts temes. M'ha semblat una conversa molt interessant i, a més, m'ha recordat a moltes coses que abans de venir aquí he estat reflexionant, no? He estat prenent notes de coses que podien sortir. I moltes d'elles m'han anat portant cap a allò que havia reflexionat abans, no? I, bueno, crec que podem parlar de la individualització, no? La idea de la individualització en el col·lectiu, aquesta consciència d'espècie. Quan parlem d'aquesta consciència d'espècie hi ha grans debats, no? Al voltant de fins a quin punt l'hem assolida també, no? O com l'estem arribant a assolir. I si realment la tenim, perquè encara vivim en una societat molt individualitzada, no? Llavors, realment ens concebem a nosaltres com una espècie i en relació al món, en relació amb les altres espècies?
Això és molt important, saber si ens considerem una espècie. El concepte d'espècie i de consciència crítica va començar quan, jo l'he explicat abans, en el 62, quan els míssils van estar a punt d'aniquilar-nos. Si es tiren els 3.000 míssils, o 6.000 que hi havia en aquell moment, hi ha un hivern nuclear i desapareix. En aquell moment hi ha la pulsió, la gent que sap què pot passar, diu, no feu això, que és la socialització de la tecnologia aquesta, serà la mort dels humans. La consciència d'espècie, l'espècie, es comença a mobilitzar amb la guerra d'Iraq, amb els gent gran, els gens jove, els nens petits. Hi ha milions de persones que es mouen a tot el món.
Militar a Iraq, encara que sigui amb l'autorització de l'ONU, perquè així només comportaria més morts i més patiments de la població.
I comença a visualitzar-se aquesta consciència crítica d'espècie. O sigui, la pau, moviment per la pau, és un moviment conscient, és un moviment que fa que les coses puguin canviar i canvien, perquè des d'aquest moment ja sabem que és possible la pau. Si la gent es mobilitza, si la gent és solidària, si la gent va contra la contradicció que significa matar a la gent, ja hi ha consciència d'espècie. Aquí és on arrencaria el tema.
També tenim a la Maria Massip. La Maria estudia tercer d'Economia a la Universitat Autònoma de Barcelona i té 20 anys i és una gran defensora, tal com em deies ahir, de l'economia ecofeminista. Quins temes que hem abordat amb l'Eudald t'han cridat l'atenció?
A mi, sincerament, el tema de la intel·ligència artificial, tot i això, no acabo de controlar-ho del tot bé i no acabo de veure com podríem evolucionar d'aquesta forma. O sigui, sí, entenc que realment a nosaltres ens afectaria i ens està afectant ja actualment, però d'aquí com no ens podria afectar negativament, perquè de vegades pot passar que doncs no podem acabar de controlar la situació com està passant ara.
Sempre ha passat això, sempre, amb el maquinisme, al segle XIX, quan s'han fet les màquines, van dir que les màquines acabarien amb la feina, acabarien amb el ludisme. Sempre ha passat. Uh-huh. Aquesta por és una por que és una por atàvica. Ara bé, això no vol dir que no hi hagi control de les coses.
Clar, l'ús que se'n fa de tot això, no?
Està clar.
A la taula també ens acompanya la Firdaus Alaoui. La Firdaus té 20 anys, és estudiant de tercer curs d'Història Política i Econòmica a la Universitat Autònoma de Barcelona i és activista pel clima i pels drets humans. També fa estona que apuntes, tu.
Sí, tinc diverses coses aquí. I, de fet, jo volia fer més èmfasi en el tema de Gaza. Mm-hmm. És un genocidi, bueno, és el genocidi que més s'ha gravat a la història i encara així no estem fent gaire. Vull dir, a les Nacions Unides no han parat això, des de la Unió Europea no s'ha fet res també. Llavors, jo volia preguntar, però primer volia posar sobre la taula el tema de la transhumanitat i la deshumanització, oi? Ha dit vostè que comença a partir de la transhumanitat, però clar, ja ho estan veient amb Gaza, no? O sigui, entrem a les xarxes socials i veiem com la gent està dient mira què ens estan fent, però passem com si passem un anunci directament, no? I clar, jo crec que també, i ja em comentarà, em corregirà si no és així, està que la tecnologia ha empitjorat això molt. Jo sí que crec que s'hauria de posar un límit sobre això. I a partir d'això et pregunta si el tema de la consciència crítica, sí. Si més consciència és igual a més humanització. Perquè, clar...
Sí, això és molt, molt interessant. Hauria de ser més consciència crítica i més consciència crítica d'espècie. Hauria de ser més humanització, sí. Això hauria de ser així. Perquè la crítica és la capacitat que tenim els humans de veure el que fa malament i de fer-ho bé. I, en canvi, a casa no ho estem fent. Estem fent un genocidi terrible que està passant. El 2024, on centenars de milers pateixen la pressió i no estem fent res. No estem fent res. Ara diuen que hi haurà el tractat de pau, finalment, quan ja s'haurà destruït tots els sistemes socials que hi ha. És una aberració el fet que els humans no siguem capaços de veure els problemes quan aquesta consciència crítica d'espècie és una consciència crítica d'espècie que existeix.
I creu vostè que està això connectat o a la desvinculació del col·lectiu? Que sí. Suposo que sí. Sí. Però volia anar una miqueta més, perquè estic veient de que aquesta individualització, a partir de la tecnologia, també està passant també en cultures o en països que, històricament, la comunitat és l'eix central. Sí. Què és el que hem fet malament? Com hem passat d'una cosa a una altra?
És una cosa que hem fet malament. Orient té una importància molt, molt... Com aquí també, com Occident també. Occident, la família nuclear, era una família important, era una part important del... Ja no ho és, ho ha deixat. La tecnologia està influint negativament en aquestes construccions, però no és una qüestió, no és responsable la tecnologia, és com s'aplica la tecnologia, com està passant tot això. No és una cosa que sigui socialment acceptable.
Jan.
Amb això crec que també hi ha una qüestió d'ingenuïtat, no? Crec, perquè moltes vegades, o almenys jo que vinc de l'enginyeria, veus que es parlen de solucions, es parla de desenvolupar productes, o veus un problema molt, molt senzill i dius, per això tinc una solució. I la desenvolupes, la poses al mercat, però mai s'ha parat ningú a pensar quins efectes té allò. No? Llavors, som molt ingenus en la creació de noves tecnologies o l'aplicació d'aquestes tecnologies i acaben tinguent molts efectes que no han sigut considerats i jo crec que gran part del problema en la individualització que estem patint aquí ve degut a això. I després, evidentment, el sistema encara es pot aprofitar més d'això, no?
D'acord.
Els biaixos de gènere, de raça, no? Per exemple, en els algoritmes, això està passant.
Això està passant. És obvi que hi ha una menys valoració d'aquestes qüestions que són bàsiques per entendre el ser humà. El que els matemàtics puguin utilitzar algoritmes que són negatius per les dones, algoritmes que són negatius per la gent que és pobra, algoritmes que són negatius... En fi, això és un menys teniment del que és la qüestió humana.
Actual. Societat individualista, depredadora, consumidora. En aquest llibre, l'Eudald és molt crític amb el paper de la globalització, no? Ser responsables vol dir, escrius, aturar la globalització immediatament.
Sí, sí. La globalització s'ha d'aturar. És possiblement l'error, la idea més equivocada que hem tingut. Perquè la globalització permet l'homogeneïtzació. Tot el que és homogeni acaba sent destruït, va contra les lleis de la naturalesa, va contra les lleis de la pròpia evolució humana.
Maria.
Vale. Sobre aquest tema, bueno, abarca una pila de conceptes i el principal trobo que el capitalisme, que és el que està, bueno, el que tenim instaurat actualment i que toca sobretot la meva branca, què creu que ara actualment passarà algun canvi, ha de passar alguna cosa prèvia perquè la gent acabi de reaccionar i aquesta consciència crítica acabi d'aplicar-se, o creu que realment s'apareixerà amb un nou sistema d'organització i econòmic que podrà arribar gràcies a alguna generació futura?
Hi haurà una gran revolució.
Sí.
Hi haurà una gran revolució que està provocat per aquesta consciència crítica de l'espècie, perquè aquest sistema no es porta lloc. Un sistema que no soluciona els problemes és un sistema mort. Això ja t'ho dic jo.
Clar, llegint l'economista, no, el Joseph Stiglitz, no, que diu que l'1% de la població té el que el 99% necessita. Clar, si no s'escurcen aquestes desigualtats, el col·lapse està servit.
Està servit. Els col·lapses s'ha servit, el col·lapse s'ha de veure quin tipus de col·lapse serà, si serà un col·lapse que abarcarà a tota l'espècie, vol dir que abarcarà a tot l'espai planetari, o serà un col·lapse que abarcarà a un percentatge molt gran d'espai planetari, que està, com està globalitzat, sí, o el que afecta, l'efecte papallona es pot portar a qualsevol d'aquests ambients que estem discutint aquí.
Maria, com a estudiant d'economia, quin sistema podria ser un sistema viable que evités tot això?
Està clar que el que tenim actualment no abarca tots els àmbits de l'economia. Per això defenso tant l'economia feminista, perquè és com una ampliació de la visió que tenim actual, no tant com el treball reproductiu, vull dir, productiu, sinó que també inclou el reproductiu, que és tant per la sostenibilitat de la vida, i això també inclouria l'entorn, o sigui, la sostenibilitat de l'entorn. Per tant, trobo que potser no seria el que s'implementés i el que s'hauria de quedar, perquè, evidentment, darrere de tot hi ha els diners i al final és el que tenim, sinó que també doncs, aquest concepte d'ampliar la visió, d'incloure, ja sigui només de gènere, però de cultures i de diferents situacions que ens puguem trobar, seria ideal en aquest sentit.
És el que dius tu, no? Feminitzar, al final,
l'espècie. Sí.
Clar, parlaves, Maria, de l'entorn, no? Del respecte per l'entorn. I aquí m'agradaria tornar a la Fira d'Aus perquè va ser una de les elegides per anar a aquesta Assemblea Ciutadana per al Clima l'any 2022, on vau presentar el president Pedro Sánchez 172 propostes per aconseguir un país més segur i, sobretot, més just, el que dèiem, de les desigualtats davant l'emergència climàtica. A mi m'agradaria que m'expliquessis, Fira d'Aus, com va anar aquesta experiència, si hi ha hagut retorn, si no, si això queda en paper mullat, perquè és que moltes assemblees i, al final...
Clar, la iniciativa i el projecte va ser brutal.
Finalmente, los anteriores portavoces ya lo han comentado. Es ahora o nunca. Muchas gracias.
Les 7 persones que vam estar allà vam ser tan... Bueno, una gran fase la vam fer online des de casa i després vam anar a Madrid. A partir d'allà, aquestes propostes les vam presentar a la Moncloa, després les vam presentar al Ministeri de Treball també, i vam parlar amb diferents persones i tal. Però clar, una vegada que acaba el projecte, aquestes propostes ja han passat, vam rebre una resposta, de fet vam rebre una carta de Pedro Sánchez el passat juny, que era justament un any després de trobar-nos amb ell, i ara mateix ens trobem en una situació que de com...
De
on s'han quedat les coses, oi? Després de les eleccions i tal, i quedem com, vale, i ara què fem? Perquè eren, de fet, 176, de tots els àmbits, d'àmbit de treball, d'àmbit de biodiversitat, etc. I també teníem tant propostes de polítiques tant per mitigar com per adaptar. O sigui, que no es pot dir, ai, no, és que encara no hem arribat aquí, o no, és que ja hem passat d'aquesta fase. Llavors sí que ens trobem en això, de que estan en un limbo que ens van prometre que es faria alguna cosa per això i...
No s'està fent res,
exacte,
no? A més,
sí.
Tu treballes molt en aquesta visió social, no? Amb l'impacte social de l'emergència climàtica, no?
Sí,
en aquest
correcte.
Sentit.
I de fet volia jo parlar molt similar, bueno, que ja ho veiem ara, les sequeres a Espanya, i a Catalunya, sobretot, estem aquí, ja han arribat, ja tenim límits per fer servir l'aigua, de que no és una cosa de fora, de que, oh no, els pobres d'Àfrica que s'han quedat sense aigua i que hauran de venir a nostra Europa grande. No, és que som nosaltres els europeus que haurem de trobar un altre lloc on anar-nos. I similar a això, i no tant, és, per exemple, la crisi que està passant al Congo. Tornem al mateix individualisme, de que volem els mòbils més recents, volem la tecnologia més recent. A costa de què? I a costa de qui? També. O sigui, sí, és com un cercle que abarca tot.
Què en penses, Eudald?
Que sí, que penso que estan molt acertats el que diuen. I els mòbils moderns aquí fan que s'hagi de treure minerals i metalls que exploten del territori quan desangren contínuament, i que tot això forma part de la insensibilitat i de la falta de pluralitat que hi ha al món.
Digues,
perdona, però, sí, volia tenir una altra pregunta. Creu que ens hem acostumat molt al, per exemple, a preus baixos, a tenir les coses d'un dia per l'altre i tal, de que, clar, això dificulta el canviar d'un sistema global a fer, per exemple, mercat comercial, o sigui, local, perdona, o esperar una setmana, dues setmanes perquè ens arribin les coses,
sí,
no?
Sí, la netització, precisament, el que proposem nosaltres és que el local sigui la base de lo general. No hi ha cap més solució que aquesta. Si no és així, aquest món té els dies comptats.
Així de clar, i contundent. Jan, vols afegir alguna cosa?
Sí, perquè crec que ara ha sortit un tema que és un dels grans temons, no?, que tenim, que és la interdependència, en el fons, no? Com nosaltres no som ni individualment, ni socialment com a col·lectiu, ni com a espècie, autònoms o independents de res. No. I aquí crec que hi ha com un gran element que és tota la negativa, i ara que has tret, fa un moment, el tema de l'aigua, crec que hi ha una reflexió que és molt important i va molt lligada també amb aquesta idea de l'economia centrada només en la productivitat, no? I no en la reproductivitat, i també amb el que deia abans de l'enginyeria. I crec que el gran paradigma o el gran titular com podem visualitzar això és amb les campanyes que està fent la Generalitat al voltant de l'aigua.
Sí.
No? Van començar amb aquella campanya de l'aigua no cau del cel, que és no està caigent del cel. Però l'aigua cau del cel.
Exacte.
Perquè si de cop ens desconnectem d'aquesta idea, sí, és que ja estem perdent la nostra connexió amb el cicle de l'aigua. Mm. I no amb el cicle de l'aigua industrial, que és el que veig que últimament s'està parlant, sinó amb el cicle de l'aigua natural, que és el que realment sosté. No? I després això s'ha transformat en aquesta idea de el 2030 no dependrem de la pluja.
No, sí.
Quina bajanada, no? La continuarem necessitant. Utilitzarem dessaladores, sí, però aquestes dessaladores van amb energia. No? Aquesta energia, d'on la traurem? De centrals nuclears? Necessiten aigua, també, per la refrigeració. No? De plaques solars? Necessitem aigua per produir-les, per transportar-les, etc. No? Per tant, sempre tindrem aquesta dependència. I fins que no siguem completament conscients i la integrem en les nostres narratives, serà molt complicat canviar aquest paradigma o anar més enllà amb la idea de la consciència d'espècie.
Ja ho hem vist,
també.
La consciència d'espècie, hem vist ara què està passant, l'Espanya buidada, no? Hi ha el 90% d'Espanya, no hi ha ningú. Els territoris s'han deshumanitzat, ha marxat la gent, han quedat les cases, han quedat els camps exploten, alguns d'ells pels cereals, però no ha quedat res més. Per això el buidatge del paisatge ja és un símil del buidatge d'humanitat que hi ha en el procés de deshumanització del planeta.
Coneixem molta gent, tot el dia rodejats, però qui no s'ha sentit molt sol estant acompanyat. I veiem com està el món i el clima col·lapsant. Qui no nota l'estómac una mica d'ansietat?
Tots de vosaltres, qui treballa, qui viu amb els pares, idees per independitzar-se, sí, no?
Està complicat el tema d'independitzar-nos, i més amb tot aquest tema dels preus, de les inflacions, que cada vegada ho veiem més, que si pugem els salaris, que si tot tipus de polítiques, però al final la situació que tenim més complicada és trobar una feina que ens pugui sostenir la vida d'alguna forma. Llavors està complicat. Jo segueixo vivint amb els pares i treballo de profe de repàs i algun dia algun restaurant.
El Jan?
Jo també visc amb els pares, però treballo a l'Institut pel Futur i això ja em dona una miqueta de marge, si més no, de moment per fer calaix, i veurem quan m'independitzo.
Una mica d'aire, no? I la Firdaus?
Jo estic en la mateixa situació, visc amb els pares i faig de profe de repàs també, que és una professió que m'agrada molt i crec que no s'aprecia gaire. Però dit això, de que és el que diuen, o sigui, és que és impossible anar-se de casa, perquè te'n vas de casa i després què? Pagues 600, 800 euros per una habitació amb altres persones, em quedo amb els meus pares.
Clar. escoltant-los amb ells, Eudald, com jo... es pot ser motor de canvi així? Sí. Amb aquesta precarització, aquesta incertesa...
És la...
I ells han de ser, i són, de fet,
són
no?
Són el motor de canvi, i ho són, perquè ho són objectivament, perquè les coses aniran tan malament que s'hauran d'arreglar d'alguna manera.
Tan malament?
Sí.
Jo vull...
Silenci, eh?
No, ha aparegut la paraula incertesa, i això m'agrada molt, i perquè abans també se n'ha parlat una estona de la incertesa.
Sí.
I crec que és molt important perquè quan la contextualitzem en el moment que estem vivint, no? Que és realment un moment molt incert, però és un moment on també veiem aquestes possibilitats de col·lapse, que no sabem exactament com s'articularan. No? No. Diem, vale, sí, potser hi haurà... Bueno, segurament hi haurà el col·lapse, però no sabem com serà. I això és part d'aquesta incertesa. Però crec que el que té de més bonic aquesta incertesa és que també obre un munt de possibilitats. I això ens porta abans, no, a la idea de l'esperança que també has tret. I crec que la clau de l'esperança és l'esperança és activa. Tu la practiques, l'esperança. No simplement ets optimista, perquè llavors ens porten aquestes fantasies tecnològiques que, bueno, són bastant utòpiques, bueno, entre utòpiques i distòpiques, no, en certa manera, però que realment no ens salvaran de res i que no podrem assolir tampoc. No tenim ni recursos, o si els acabem tinguent, el cost, diguem-ne, planetari o fins i tot en el sistema solar serà immens, no? I crec que això és molt important, en el fons, no? Aquesta idea de poder practicar aquesta esperança, poder imaginar allà on volem ser, poder parlar, no?, de l'economia feminista i imaginar com és i a poc a poc anar-la practicant, perquè a més ja tenim petits experiments, ja tenim petits exemples en els quals agafar-nos, anar a veure, conèixer i aplicar, no?
Això és un esforç, és el que dèiem abans, eh? Això és un esforç i molta gent no està disposada a fer aquest esforç amb aquesta societat que vivim, no?, dels impactes de ho vull tot per ahir, no?
Sí, sí. Arribem a la conclusió amb ella mateixa, que és s'ha de perseverar, s'ha de fer un esforç amb les idees, que són idees bones, idees luminoses, idees que permetran a la nostra espècie tirar endavant.
Volia afegir també de que la nostra generació estem forçats a tenir esperança perquè no trobem res. No. Llavors, jo sí que vull posar sobre la taula també el tema de l'estat del benestar i el seu col·lapse, perquè ens trobem de que no tenim garantides les nostres pensions, no tenim garantides la jubilació, no tenim garantides ni el parc i molt més. Llavors, cap a on anem? Ens tornem als Estats Units i salves a qui en pueda?
Maria.
Sobretot aquest tema, a nosaltres ens deixa en una posició una mica crítica, trobo. Per molt que tinguem esperança i que vulguem fer el canvi, si després no ens escolten quan fem 1000 assemblees, si després no veiem un resultat, ens posen en una situació que diem, jolín, tota aquesta pressió, no pressió perquè realment, o sigui, és pressió pel canvi, però realment si ens ajuntem, si col·laborem, si ens tornem a humanitzar d'aquesta forma, realment segurament podríem fer-ho. Però ha de passar, trobo que ha de passar algú que sigui un punt d'inflexió, com sempre ha passat, Primera Guerra Mundial, Segona, per poder fer aquest canvi. I sobre el tema de l'estat del benestar, jo considero que potser és una de les millors invencions que s'ha fet al llarg d'aquestes dècades, últimes dècades, i que segurament s'hauria de seguir mantenint, però clar, amb un bon funcionament i sempre apostant per la igualtat i no tant per l'eficiència, que sempre és el que acaba passant. Veiem països suïsses, bueno, tot aquest tema que diem, jolín, que ben avançats, mai es posen en conflictes, sempre estan estupendos, i nosaltres després ens veiem i diem, però realment què està passant? Perquè estem utilitzant les mateixes polítiques, les mateixes coses, estem fent el mateix. I trobo que al final s'acaba distorsionant o acaba passant alguna forma o alguna cosa que no acabem de saber què passa, però no veiem els resultats i independentment de que seguim pagant IRPFs i mil coses, no acabem veient un impacte en el nostre retorn, tipus això de les pensions, i per molt que hi hagi canvi demogràfic, que al final venen immigrants i ens ajuden a tot aquest sentit de créixer la població. Vull dir que al final tenim solucions i pot funcionar, però no hi ha una bona aplicació.
Hi ha una cosa molt important. Socialitzar la revolució industrial ens va costar 200 milions de morts, que van ser la Primera i la Segona Guerra Mundial, que les matèries primeres circulessin per tot el planeta, ens va costar 200 milions de morts. Ara eren 1.300 milions, 1.400 milions de l'època. Ara ens costarà 2.000 milions de morts. socialitzar la revolució científico-tecnològica, o sigui que es permeti que tot el món s'articuli a través de la revolució científico-tecnològica.
2.000 milions de morts. Fruit de
guerres, de
fam, per fer aquesta transició.
Per fer la transició, per fer aquest canvi, per operar aquest canvi tan important que tenim que fer.
Mm. La Maria parlava de punt d'inflexió, no?
Sí.
Quin ha de ser o quin serà aquest punt d'inflexió? Un conflicte a gran escala?
Sí, un conflicte a gran escala i segurament la Tercera Guerra Mundial amb armes nuclears, perquè sempre que s'ha fet un invent tecnològic s'ha socialitzat.
Clar, però això no portarà a la destrucció de la humanitat?
Sí, portarà a la destrucció completament. D'una part important de la humanitat, com un 20%, un 30%.
Bueno, ja s'ha vist que a Gaza, per exemple, hi torna el mateix tema, sí, que s'han fet servir tonelades.
Tonelades de bombes.
Sí. I tonelades de bombes amb
material,
legal.
Legal, sí.
Clar. I que s'ha comptabilitzat que és més que les bombes de Hiroshima i Nagasaki.
Sí, sí. Bueno, clar, les bombes que es tiraran, per això, quan vinguin de canvi que hi haurà ara, com el conflicte, quan augmenti, serà molt pitjor.
Jan, posa una mica d'esperança activa.
No, ho anava a dir, que a mi m'agradaria ser més optimista. És a dir, sí que crec que hi haurà algun punt d'inflexió. Estic completament d'acord que aquest punt d'inflexió pot ser un punt bèl·lic i pot comportar molts de morts. Crec que, de fet, hem d'acceptar l'element mortífer de qualsevol transició que siguem disposats a fer, fins i tot cap a l'utopia més fantàstica, sostenible, comportarà conflictes fer aquesta transició. I per tant, haurem de negociar amb el dol. Haurem de viure un dol, sigui quin sigui, per assolir aquell futur que vulguem. I aquest dol no només serà humà, jo crec, sinó també té tota una dimensió planetària més enllà de la nostra espècie. No? Ja ho estem veient amb la pèrdua de biodiversitat. Llavors, jo el que vindria a dir és aquest punt d'inflexió ja l'estem vivint, estem immersos en ell. El que passa és que, com que es va, diguem-ne, apareguent de manera progressiva i acumulativa, ens hi anem adaptant. Llavors, ens costa molt viure'l com una gran catàstrofe. Però, dintre aquest complex de pessimisme i de mort, crec que també tenim moltes oportunitats per, si fem això, no?, pensar en quin futur volem i comencem a planificar, comencem a pensar en com hi transitem de manera activa, en quines conseqüències tindrà, acceptant aquestes conseqüències, en part, debatent quines volem acceptar i quines no, perquè això serà un conflicte, també. Si no fem aquest exercici, sí que ens espera una Tercera Guerra Mundial. Però si el fem, crec que podem ser molt més ordenats, o m'agradaria pensar que podem ser molt més ordenats en aquesta transició i també assumint el dol de manera individual i col·lectiva.
Molt bé.
Deixar-ho aquí, no? Potser.
Molt bé. Un missatge d'esperança.
D'esperança que s'ha de fer. Perquè ho hem pintat una mica complicat, això, Eudald.
Molt bé.
Eudald Carbonell, Jan Ferrer, Firdaus Alaui i Maria Massip, moltíssimes gràcies per aquesta estona. Teníem ganes de conversar amb l'Eudald, perquè en aquest món revolt, en aquesta societat revolta, fan falta referents intel·lectuals per poder preguntar, per poder entendre el que ens està passant. Ens hem quedat per comentar, Eudald, l'Homo antecessor, el llibre, aquesta noia, no?, de noia. Pell fosca.
Sí.
I això també val la pena.
De 800.000 anys, l'home modern.
L'home modern, l'homo antecessor, hem parlat del futur de la humanitat, també d'aquesta teoria de l'evolució social humana. Gràcies per tota aquesta feina, pel teu temps, i gràcies a vosaltres també. Que vagi bé.
Vale. Not really sure how to feel about it.
Something in the way you move. Ho deixem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Sandra Novillo, a la part tècnica Rosa Silluer. Gràcies per seguir-nos. Que vagi bé. Fins aviat. I want you to stay. I want you to stay. Round and around and around and around we go. Reason I hold
light. It's hard to know which one of us is caveman. Not really sure how to feel about it. Something in the way you move makes me feel like I can't live without you. Yeah, takes me all the way. I want you to stay. Want you to stay. Round and around and around and around we go. Oh, now, tell me now, tell me now, tell me now, you know. Takes me all the way. I want you to stay.